Avui esmorzem amb...
Joan Carles Mèlic, filòsof i professor de Filosofia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa 39 anys que és professor i entre els llibres que ha escrit hi ha Filosofia de la Finitud, del 2002, Ètica de la Compassió, del 2010, Lògica de la Crueldat, del 2014, La Sabiduría de lo Incierto, del 2019, La Fragilidad del Mundo, del 2021, i dos petits llibres de fragments filosòfics, La lectura com a pregària i La prosa de la vida. Bon dia i benvingut, Joan Carles.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ves per on, et donem la benvinguda, però comencem amb un comiat d'Erapschit, sí. El comiat que és el sisè moviment i últim de la Sinfonia El Cant de la Terra de Gustav Mahler.
Sí, efectivament, efectivament. I concretament aquesta frase que hem escoltat, penso que és de les més impressionants de la història de la música, aquest moment, no?, aquest instant, perquè... Bé, jo crec que expressa molt bé el que per mi és almenys un aspecte fonamental de la condició humana, no?, que és el comiat. Vivim sempre en comiat, diu Rainer Maria Rilke. Doncs això, Mahler ho expressa molt bé en aquest últim lit de la Cançó de la Terra.
I precisament aquest lit, amb aquest lit s'acaba l'últim llibre que has escrit?
Sí, sí, sí. L'últim llibre és La fragilitat del món, que ara sortirà en català per Sant Jordi. Va sortir en castellà el 21, i bé, a l'últim paràgraf explico, i a més això és real, explico que perquè va ser escrit durant la pandèmia, aleshores, doncs, que estic al lloc on jo treballo, a casa meva, i aleshores vaig posar-ho, en aquest cas un vinil que tinc, vaig posar el tocadiscos i vaig escoltar, vaig acabar el llibre escoltant això que estem sentint ara, no? Uh-huh. I era l'estiu, i en aquell moment, doncs, que hi ha unes petites... gotes de pluja a la finestra de casa meva.
I una de les persones de qui et vas haver d'acomiadar i que va ser clau a la teva vida va ser el teu avi matern.
Sí, perquè jo vivia amb els meus pares a casa dels meus avis materns. I aleshores, circumstàncies de la vida, la meva àvia va morir quan jo era molt petit, tenia 6 anys. La vaig veure morir davant meu, després d'una llarga malaltia, d'un càncer. I aleshores jo vaig anar a dormir a l'habitació, que era la dels meus avis. Van posar dos llits i pràcticament tota la meva adolescència fins, no sé, 18 o 19 anys, vaig estar compartint l'habitació amb el meu avi matern, l'avi Francesc. I aleshores allà vaig entendre que també vaig viure un altre comiat, que va ser quan ell va morir, ja l'any 92.
El teu avi matern, que a més va ser un referent intel·lectual per tu, perquè va ser qui et va introduir en tot el món dels llibres, de la literatura, fins i tot del teatre.
Sí, perquè a casa meva doncs, no hi havia pràcticament llibres, els que donava la caixa per Sant Jordi i poca cosa més, no? Els que regalaven. I aleshores el meu avi, que havia nascut a Bellpuig, li agradava molt llegir i escriure, sempre em deia que havia escrit teatre, però que havia perdut aquestes obres de teatre que havia escrit de jove, i a mi em feia molta pena perquè m'hagués agradat molt poder-les llegir. Aleshores, ell va ser el primer que em va dir tu has de llegir en català. Clar, jo no vaig estudiar mai català a l'escola, mai, i per això el català em costa més que el castellà, a l'hora d'escriure em refereixo, no? Uh-huh. Aleshores, doncs, ell em va regalar els primers llibres, diguem-ne, d'alta literatura, no? Recordo, per exemple, dos en concret, que són les obres completes de Maragall, i d'Àngel Guimerà,
Escolta, m'has deixat encuriosit. Les has arribat a trobar mai, les obres de teatre de l'avi?
No, no, per desgràcia no.
O sigui, era veritat que s'havien perdut.
Sí, ell em va dir que s'havien perdut, que ell a Bellpuig anava a la font, allà a les tardes, i escrivia. I aleshores, doncs, no sé, jo dic, potser va ser això també l'escola, eh? Jo he de reconèixer que el meu interès per la literatura va ser perquè a la classe que jo, de la meva escola, hi havia una biblioteca. Cosa que ara no sé si hi ha, no? Una biblioteca amb llibres d'Enid Blyton. O sigui, jo em vaig formar llegint, per una banda, los cinco, el club de los cinco, i de los siete secretos, i d'altra banda, llegint Maricel d'Àngel Guimarà.
Sí, sí. Guimarà. Normalment, els pensadors, els filòsofs, te'n diu més a l'assaig. T'ha activat mai teatre?
Sí.
Escriure teatre?
Sí, de fet, vaig escriure dues obres de teatre, com el meu avi, quan tenia 18 anys, 18-19 anys, i els hi vaig portar a el Xavier Fàbregas, que aleshores era el director de l'Institut del Teatre, que va morir també jove, i es van estar a punt de publicar, però al final no es van publicar, i també les he perdut.
Segur que les has perdudes.
Sí, no, de veritat. Millor,
no,
millor.
No apareixeran a dalt d'un armari amb una caixa de sabates algun dia.
Potser sí.
La temptació que tenim sempre quan sentim coses tan meravelloses és posar-hi qualificatius. Però davant d'un filòsof, la veritat és que preferim que els hi posis tu.
Bueno, això és el primer, diem que és, no? El concert en fa menor, de Johann Sebastian Bach, el moviment Largo, crec que...
El moviment lent, sí.
Sí, o lent. Però jo, la primera vegada que vaig escoltar... aquest fragment va ser veient la pel·lícula de Woody Allen, Hannah i les seves germanes. A mi sempre m'ha agradat molt el Woody Allen, no el d'ara, el d'ara no m'agrada. El del començament tampoc molt, és el més còmic, no? El Woody Allen que es mou entre finals dels 70 i principis del 80. Aquelles pel·lícules com Manhattan, Annie Hall, September, Hannah i les seves germanes, Interiors, no? Aquestes pel·lícules. I aquesta cançó l'associo justament a la idea que per mi és fonamental, que no som més que relacions i situacions. L'ésser humà no té un jo essencial, metafísic, no té una essència, sinó què som? En definitiva, som relacions amb els altres. Aquesta cançó era dins d'aquesta pel·lícula i dins d'una sèrie de pel·lícules de Woody Allen que mostra que efectivament som relacions, però que mai aquestes relacions són estables, definitives, plenament cordials, sinó que sempre són relacions dissonants.
Potser aquesta reflexió ara em fas pensar, no?, en l'aprenentatge mimètic, no?, perquè d'alguna manera ens passem tota la vida, sobretot quan som petits, però mimetitzant-nos amb el que veiem davant. Potser això és el punt de partida d'aquestes relacions, no?
Sí. El mimetisme té una dimensió, diguem-ne, com tota la vida, una dimensió càlida i una dimensió freda. Està fet de llums i ombres, no? El mimetisme també ens porta a la violència. Això és molt important. Hi ha un autor que a mi m'agrada molt, que és René Girard, que parla justament de la violència mimètica, no? El mimetisme és font de violència. Interessa molt subratllar tot l'àmbit incert, ambigu, ambivalent de la vida. L'ésser humà mai no ha creuat les portes del paradís. I hem de desconfiar d'aquells que diuen que han vist a Déu i que han tornat per explicar-nos quin és el camí al sagrat, no?
Què vol dir? Que tots els que vivim, estem vivint a la Terra, venim de l'infern?
Alguns, sí, per desgràcia. D'altres, la majoria, per sort, som a la caverna amb llums i ombres, amb clarobscurs, no? Diguem-ne que a mi m'agrada molt, una de les altres paraules que utilitzo per descriure la condició humana és el clarobscur. Som éssers d'ombres, i per això la fragilitat del món. Mm. En el moment en què el món deixa de ser un món d'ombres, és a dir, amb clarianes, però també amb nits de tempesta, es perd la fragilitat i aleshores deixa de ser món, i en què es converteix? A vegades es converteix en un infern.
Hem parlat de relacions humanes, de dissonàncies. Aquesta música també la relaciones amb el moment en què et comença a interessar la segona escola vienesa. Què va provocar aquest interès?
Bueno, va provocar la lectura d'alguns filòsofs. Un d'ells, recordo quan jo feia COU, que em va fascinar Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein és un filòsof que sovint se l'ha llegit des del món analític, no? Des del cercle de Viena, que era un cercle de filosofia analítica, filosofia i llenguatge, i també des de Cambridge, com a, en fi, va tenir una gran relació amb Bertrand Russell, no? Però vaig llegir un llibre que encara es pot trobar i es pot llegir, d'Alan Janik i Stephen Toulmin, que es diu La Viena, de Wittgenstein. I aquest llibre em va fascinar perquè el món vienès de principis de segle era un món al qual es dona lloc, té lloc una sèrie, la trobada, no?, d'una sèrie d'intel·lectuals, músics, escriptors, artistes, fascinant, no? I aleshores això em porta, doncs, a Mahler i els seus deixebles, com per exemple Schoenberg.
Wittgenstein tenia un germà que va perdre el braç dret a la Primera Guerra Mundial i molts compositors li van escriure concerts per la mà esquerra. Sí. Quan sents la música de la segona escola de Viena i de l'entorn, perquè, clar, no només és Schoenberg, Alban Berg, Webern, la potència vienesa ve d'abans, no?, dels Zemlinskis, dels Mahlers, dels Bruckners. Tens la sensació que som davant d'un tot? Un tot vull dir música, pensament... És com difícil dissociar tota aquesta música de tot aquest engranatge que tu ara ens descrivies, no?
Bueno, l'exemple és Schoenberg. Schoenberg, jo diria que és probablement l'últim gran artista total, no? Un individu que té una lletra, per exemple, el Moses, és un text extraordinari, el text escrit del Moses, l'òpera de Schoenberg. La música, que per cert la va escriure, si no m'equivoco, a Barcelona, al barri de Gràcia.
El segon acte.
El cap damunt del carrer Verdi.
Sí, exacte. Lluís Duch, per exemple, va traduir el text en català. Hi ha edició bilingüe, editorial Fragmenta, que recomano, fins i tot per aquelles persones que no els hi agrada la música de Schoenberg, que llegeixin el Moses, no? Aleshores, és extraordinari. És clar, aquest és un món... Schoenberg, a més a més, després es pinta, és un pintor, escriu el Tractat d'Harmonia, no? Uh-huh. O sigui, és un teòric... Sí. En fi, vull dir, a la literatura, què seria Thomas Mann o Adorno sense Schoenberg, per exemple? No existiria el Doctor Faustus.
Sentint Epitafi de King Crimson. A veure per què, Joan Carles.
Bueno, sí, això és música clàssica. O sigui, és impressionant, no?
Home, també delates una generació, eh?
Sí, és veritat. És veritat. Això ho vaig començar a escoltar molt jove i no ho he abandonat mai, no? Probablement és la cançó de la meva vida. Però també crec que m'interessa sobretot el primer King Crimson, no? Aquest és el primer àlbum, In the Court of the Crimson King, i després doncs vindran 4 o 5 àlbums més, i després ara ja menys, no m'interessa menys perquè molts canvis. Per què? Doncs perquè també es dona, d'una banda, una música extraordinària, perquè són gent que amb música rock, rock simfònic, doncs pots trobar que dalt d'un escenari pugi una flauta travessera, per exemple, cosa estranya amb la música que normalment escoltem, no? El rock, no? O un violí, fins i tot, crec que hi ha algun moment, en fi, coses d'aquestes. I d'una altra banda, una lletra. La lletra és de Pete Sinfield, que va ser el lletrista dels... sembla que com a mínim els dos primers àlbums, que parla d'això, no? De l'epitafi, de la mort.
Hi ha aquella dita que diu que tots els camins ens porten a Roma. Tinc la sospita, Joan Carles, que tots els camins et porten al pensament, no?
Clar, perquè jo sóc dels que crec que la filosofia és una forma de vida, que és el que era la filosofia al començament, no? Hi ha un autor contemporani, bé, que ja va morir, professor al Col·legi de França, que és Pierre Hadot, o Hadot en francès, que va insistir molt que la filosofia a Grècia era una forma de vida i que nosaltres l'hem convertit en una assignatura universitària o de batxillerat, no? Aleshores, parlar de filosofia és parlar de la vida. I a mi aquesta música de King Crimson, aquesta cançó, Epitaph, de King Crimson, penso que expressa un aspecte fonamental de la vida que també ha sortit abans amb el comiat de Mahler, no? Que és la idea aquesta que l'ésser humà és l'ésser finit, que s'ha d'enfrontar no només amb la seva pròpia mort, sinó amb la mort dels altres, que aquesta és la pitjor. Uh-huh. És a dir, l'ésser humà és l'ésser que sobreviu a la mort dels altres.
Tu has hagut d'acomiadar-te i, per tant, patir la mort d'alguns éssers estimats. Abans ho comentaves, el teu avi matern, la teva àvia materna. I, precisament, un dels objectes que tenim aquí al damunt de la taula és una herència del teu avi matern.
Doncs sí, el meu avi escrivia, no? Escrivia teatre, ja ho hem dit, i aleshores va ser el primer que em va regalar una ploma. Jo vaig començar a escriure amb ploma quan vaig anar a la universitat, perquè el meu avi em va regalar, i em va regalar una Schaeffer, perquè ell escrivia amb una Schaeffer, no? I he portat la ploma que el meu avi em va deixar d'herència, una Schaeffer, és aquesta.
Tu escrius amb quin tipus de tinta?
Tinta violeta.
I per què el violeta?
Això m'han preguntat moltes vegades. Al començament no ho sabia ben bé. Deien, bueno, tu ets republicà.
Ara et diríem feminista.
Feminista, sí. També és veritat. Bueno, sí, republicà, feminista, tot això ho soc. Però el motiu, jo crec, és perquè el violeta és un color impur. És un color impur. És una barreja de colors purs, no? Llavors, a mi l'impuresa és el que m'atrau. Uh-huh. A mi m'agrada l'impur. És a dir, perquè la puresa ens porta al totalitarisme. Totes les formes polítiques totalitàries, les morals dogmàtiques, les educacions adoctrinadores, tots aquests àmbits de la nostra vida quotidiana que, per desgràcia, alguns hem viscut i els altres estan vivint i qui sap si els tornarem a viure, a mi em fan molta por. La puresa és un ideal totalitari. En canvi, l'impuresa és el monoteisme. S'ha d'anar molt en compte amb el monoteisme.
Tens moltes plomes a casa teva?
Moltes. Escolta, sí. Us he portat una altra... No digues, digues.
No, i què hi escrius a dia d'avui en ploma?
Bueno, d'entrada escric un diari personal, que també l'he portat, un diari negre, diguem-ne, que és molt interessant perquè cada dia escric, durant els últims 5 anys, escric res, un petit fragment del que és la meva vida. Llavors, per exemple, ara que estem al 2023, puc llegir el que vaig fer a dia d'avui, el 2019, 2020, 2021. Això escrit, està escrit, no? I després prenc molts apunts. Per exemple, he portat un altre quadern en el que prenc apunts del que llegeixo, frases, fragments, idees que després converteixo en un apartat d'un llibre, per exemple.
No subratlles llibres?
Sí, a llapis. Sí, els meus llibres estan molt, molt subratllats, però sempre a llapis. I poso pòsits, perquè així després els trobo de
a llapis, però després els borres o no?
No.
O els deixes subratllats?
I donem fe que els pòsits hi són perquè ens ho estàs ensenyant i els estem veient.
Sí, deixa'm que he portat una pluma meva, de les moltes que tinc, perquè és la idònia per aquest programa. És una Montblanc Mozart.
Ah!
És aquesta Montblanc petiteta.
Sí que és petita.
Que és molt petita. I és una Montblanc que s'assembla a la clàssica Montblanc perquè els nostres oients s'ubiquin, no? Però és més petita. I el nom que li va posar la casa Montblanc, no sé per què exactament, és Mozart, és una Montblanc Mozart.
La vas comprar tu o te la van regalar?
Aquesta la vaig comprar jo.
Potser perquè el nom de Mozart s'associa a un compositor baixet, però media 1,65 m, vull dir que era una alçada més o menys estàndard
a l'època.
I ens falta la tercera cosa, perquè la primera era la ploma del teu avi, després el quadern, que ja ens l'has anomenat, on hi apuntes diferents coses, i la tercera?
Podria ser un barret, per exemple.
Perquè sempre vas amb barret.
Sí, des de... Bueno, sempre no, a partir d'un cert moment que em comença...
Vegades.
Sí, la majoria de vegades. Em comença a caure el cabell, i encara que tinc cabell, però no tant com tenia quan tenia 20 anys, òbviament, no? Aleshores, doncs, vaig decidir posar-me un barret i, bueno, ja m'hi he acostumat, i a l'estiu porto un barret pel sol, fonamentalment, i a l'hivern pel fred, que va molt bé.
I aquestes ulleres?
Sí, les ulleres també. Porto ulleres. Ara, jo no sóc partidari d'aquestes ulleres bifocals o multifocals, em maregen molt. Aleshores, tinc ulleres de lluny i ulleres de prop, i vaig canviant. I tinc moltes ulleres a casa meva, sobretot de lluny, no? M'agraden molt, les ulleres. Sí.
I ens falta el llibre.
Bueno, el llibre ha sigut un dilema...
Aquí tenim un problema,
Tenim un problema perquè, com a mínim, n'he portat tres per no portar-ne més, però n'he portat tres. Llavors, m'agradaria molt breument dir quins són, i després, si voleu, ens centrem especialment en un, no? Bé, us he portat l'edició primera que vaig llegir de La metamorfosi de Kafka. Com que jo sempre poso la data en el que llegeixo, no el que compro, però sí en el que llegeixo, això és de l'any 77, per tant, tenia 16 anys. Esclar, heu de pensar que jo vaig passar, com he dit, de llegir Enid Blyton, després vaig fer el salt a Àngel Guimarà, per exemple, o a Joan Maragall, i després ja Kafka. Kafka no era vienès, no? Va néixer a Praga, escrivia en alemany, però sí que anava sovint a Viena a veure a la seva amant Milena Jesenska, que era el que li traduïa les seves obres al txec, no? Aleshores, La metamorfosi de Kafka. Després, bueno, el que probablement sigui la millor novel·la escrita, com a mínim, al segle XX, per mi, una de les millors, d'una escriptora espectacular, que és Virginia Woolf, i us he portat, jo crec que la que més m'agrada, que és Les ones. Tenim una extraordinària traducció al català de Maria Antònia Oliver, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, publicat a La Temerària. És un llibre extraordinari, però extraordinari. O sigui, després podem dir alguna cosa si ho creieu oportú. I, finalment, un llibre que podia entrar dins de la filosofia, però que no és ben bé... Està mig camí entre filosofia i literatura, que és de Maria Zambrano, Filosofia i Poesia.
Joan Carles, Pink Floyd o Keith Jarrett?
El que vulgueu, que vulgueu. Els dos són meravellosos.
Que ja has obert el llibre i ja tens a punt aquí un fragment per llegir-nos.
És que Les ones de Virginia Woolf és la vida, el que diem, no? Mm-hmm. És la vida. La vida només es pot, diguem-ne, entendre a través de la literatura i a través de la filosofia literària, no? La filosofia aquesta que està a mig camí. Hi ha un fragment a Les ones que diu: sotregades intermitents i sobtades com els salts d'un tigre, la vida emergeix de la mar i sant la seva cresta obscura. És a això que estem vinculats, i estem lligats a això, com cossos a cavalls salvatges. I malgrat tot, hem inventat estratagemes per omplir les esquerdes i amagar les fissures.
Quan vas anar a parar aquest llibre, Joan Carles?
Bueno, perquè, clar, tothom parla de Virginia Woolf, no? I aleshores jo vaig començar a llegir-lo. El meu anglès no dona per llegir, malauradament, Virginia Woolf en anglès. I aleshores vaig començar a llegir-la en castellà i no m'agradava massa. I vaig trigar molt, molt a entrar en Virginia Woolf perquè no pensava, no. Fins que vaig descobrir les traduccions catalanes. Podem citar aquesta, podem citar Mrs. Dalloway, que també hi ha una gran traducció catalana, o darrerament Cap al far, no?, en català. I aquesta edició de Les ones... És que és això, no? Què som? Què som? Depèn del lloc on ens trobem, diu Virginia Woolf.
I la música de Keith Jarrett, per què?
perquè és l'improvisació de la vida. Som molt més allò que ens passa que allò que decidim. Creiem que som molt lliures i que tenim la nostra vida sota control, quan en realitat la major part de les vegades no és així, no? Vivim abatzegades, vivim improvisant, no tenim més remei que fer front al que passa cada dia i que ens escapa a les nostres decisions, i que ja és això.
Quina relació tens amb l'ordre?
Bé, l'ordre pot ser molt perillós. És necessari un cert ordre, un cert cosmos. Però compte, perquè sempre des d'algú que diu l'ordre sóc jo, dic què és el caos i què és el que s'ha de reprimir. La distinció cosmos-caos, des d'on es fa? Des del cosmos. Des d'algú que diu el cosmos sóc jo. Amb algú que diu el demòcrata sóc jo. El bo sóc jo. El just sóc jo. A mi m'interessa l'altre, l'alteritat, l'estranger. El que escapa, el que viu, doncs, al llindar del precipici. No? Aquestes figures que no poden quedar capturades per un ordre simbòlic.
Joan Carles, estàs ocupat en algun altre llibre?
Estic escrivint el que seria la continuació de La fragilitat del món. Serà finalment una trilogia, La saviesa de l'incert, La sabiduria de l'incierto. Aquest no hi ha traducció al català. La fragilitat del món. I finalment estic escrivint ara el que seria la tercera part, que encara no vull avançar res perquè està a les...
No vols fer un spoiler.
No.
Però per què surt aquesta trilogia?
Surt perquè Descartes, que és un autor que m'interessa molt, que jo llegeixo d'una altra manera. El primer capítol del discurs del mètode l'hem de llegir com si no fos de Descartes. I Descartes diu, hi ha tres moments en la formació de qualsevol individu. Primer, el viatge, la formació i el viatge a través dels llibres, no? L'escola, els llibres, la lectura. Aleshores vaig escriure La saviesa de l'incert, sobre la lectura. Després deixem la lectura i ens anem al món. Ens anem al món i fem un viatge pel món. És seguir el segon moment. I això és la fragilitat del món. I el tercer moment, diu Descartes, ara em tanco i faig el viatge interior. Però clar, jo tinc un problema, i és que crec que no hi ha interior. Virginia Woolf ho diu en els seus diaris. No tinc vida interior. Jo crec que la vida humana és pura exterioritat. Som exterioritat. Si volem trobar-nos a nosaltres mateixos, no ens tanquem. És el que jo diria, eh? No ens tanquem en un lloc allà apartats del món. No, sortim a fora. Anem al món. Perquè no som res més que relacions amb els altres, que situacions amb els altres.
Joan Carles, és cert que la vida humana s'ha d'escriure en to menor?
Sí, això ho diu Schopenhauer. Schopenhauer té una frase del món com a voluntat i representació que diu que la filosofia, jo diria la vida, comença com el primer acord, diu Schopenhauer, com el primer acord del Don Giovanni de Mozart. Coma. En to menor.
Joan Carles Mèlic, penses, per tant, existeixes. Encara que no ho sembli, tinc la sensació que avui ens has fet un clam a la llibertat. Ens has parlat que estaves a la caverna, però t'has mostrat radical contra la puresa. I la veritat és que ens has deixat allò amb moltes ganes de seguir estirant moltes de les precioses idees que ens has regalat aquest matí. L'única cosa que podem dir-te és... moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies als nostres oients, que escoltin molta música. Jo normalment escolto música no quan llegeixo, però sí quan escric. Uh-huh. Els meus llibres estan escrits, m'acompanya la música, i bé, em sembla que expressa la música, juntament amb la literatura, amb la pintura, amb la filosofia, el sentit... el sense sentit de la condició humana.
Gràcies, Joan Carles Mèlic. I gràcies també a tots vosaltres. I tornarem demà al Punt de les 7. Pau Blasi, Alba Quinquillà, Joan Vives i Esther Pinar, que acabeu de passar un bon dia. I fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.